José Vicente Marí Bussó és senador per designació autonòmica, president del Partit Popular d'Eivissa i secretari nacional de Turisme, Comerç, Indústria, Transport i Economia Circular del PP, i és qui encapçalarà la llista dels populars per Balears al Congrés en les properes eleccions generals del 23 de juliol. El podem saludar a aquesta hora. Molt bon dia, senyor José Vicente Marí Bussó, candidat al Congrés.
Molt bon dia.
Bé, es va reunir fa molt pocs dies amb la PIME aquí a Formentera en una trobada en què van repassar algunes de les demandes per Formentera que volen portar sí o sí al Congrés dels Diputats. Vostè mateix, de què estaríem parlant?
Bé, varen posar en comú diferents qüestions, no? Algunes relacionades amb la preocupació dels associats a la PIME respecte dels costos empresarials, respecte de les pujades, inflació, que això té un impacte importantíssim en els negocis, també i com no es pot traslladar gran part d'aquesta pujada de inflació en els preus, no? I això genera pues, conseqüències negatives en els negocis, igualment també s'increment de costos després de l'energia, no? Una sèrie de qüestions. Vàrem explicar que tenien que fer polítiques que ens permetessin. Ja havien fet polítiques, és a dir, ja vàrem proposar des del Partit Popular baixar l'IVA de la llum, ho vàrem fer en gener del 22, el govern finalment ho va fer en juny, també l'IVA del gas ho vàrem fer en abril, el govern ho va fer en octubre, i aquesta baixada d'impostos indirectes ja ha tingut un efecte de moderació de desinflació, però encara ens queda molt de camí per fer. Una segona qüestió, evidentment, sempre, també relacionada un poc amb els costos, no? Els costos d'insularitat, a les empreses i en els autònoms i que patim, no? Formentera, Deblament i Eivissa també, però totes les Illes Balears, no? I varen posar de manifest que és evident que el règim econòmic de les Illes Balears aprovat en el 19, pues, no ha produït cap efecte, no? De fet, jo crec que tothom demana què és el que ha estat de positiu d'aquest règim. I també que sí que vàrem aprovar un règim fiscal. Jo al Senat vaig tenir l'oportunitat de tirar endavant amb Vicenç Vidal una llei de règim fiscal. Finalment el govern d'Espanya la va adoptar, però que ningú se la pot aplicar, perquè aquests dies els empresaris, els autònoms han fet IRPF, els empresaris fan impost de societats i ningú se pot aplicar els avantatges del règim fiscal perquè no ha desenvolupament reglamentari. I finalment, perdoni que m'estengui, una qüestió també de molta preocupació aquests dies a Formentera, i que són els serveis portuaris que es presten al port de la Sabina, tot el que envolta pues una prestació molt deficitària de serveis, que això és el primer que també hem de dir, no? Que els serveis públics, els grans serveis públics de transport, tant marítim com aeri, no? Aquests anys han servit per fer de caixa registradora, però no han servit per lo primer que devien servir, que és per prestar un servei portuari, en aquest cas, o aeroportuari, en el cas de l'aeroport, un servei públic de primera qualitat. I després ja farem caixa, no? Però aquí el que ha passat els darrers anys és que ha estat al contrari, no? També preocupació, perquè cada vegada que l'autoritat portuària de les Illes Balears posa en marxa un concurs públic, acabam com el rosari de l'Aurora, no? Sí. I això no pot ser, això no pot ser.
Bé, a veure si podem concretar una miqueta. Abans suggeria una baixada d'impostos. A què es refereix?
Bé, nosaltres hem plantejat que farem la deflactació d'IRPF, perquè, miri, el gran esforç fiscal que han fet els espanyols, el conjunt d'Espanya, aquests anys, són 43.000 milions d'euros més per efecte de la inflació. Vostè sap que per efecte de la inflació, bàsicament, el que es produeix és que un passa de tram, puja de tram, per tant passa a pagar més i IRPF, no?
Clar,
i això,
clar.
Qui ha omplit les arques de l'Estat amb la inflació. La senyora Montero no ha volgut deflactar. No estem dient baixar, estem dient que no es produeixi el perjudici per efecte de la inflació de que la gent ha de pujar de tràmit per tant pagar més. No estem dient baixar. Estem dient, oiga, si hi ha inflació, que esta sea neutra, per tant, que la gent siga pagant lo mismo a efectes d'IRPF, no? Però, a més, hem de fer una reforma de tot el nostre sistema tributari. La farem, la pensarem, la farem. Primer la pensarem, després la farem. I hi ha una sèrie de qüestions que ens ajuden, per exemple, tornar a la deducció per primer habitatge, perquè és evident que també hem d'ajudar a que sigui menys costós accedir accedir a una vivenda a un preu digne, no? Per tant, en la mesura que puguem en l'IRPF ajudar amb una desgravació, pues ho farem. No?
Està parlant política... per compra o per lloguer?
No, per compra, aquesta és per compra. No? Sí. Després, en matèria de vivenda, que també és un tema que és molt preocupant a les nostres illes, és evident que el primer que hem de fer és no equivocar-nos, no? I nosaltres considerem que la llei d'habitatge aprovada a nivell estatal és una gran equivocació, perquè pren bàsicament dues mesures que no han funcionat a cap banda. No? Topar el preu dels lloguers no ha funcionat a cap banda, ni a Berlín, ni a París, ni a San Francisco, ni molt menys a Barcelona. Ha retirat el stock d'habitatge del mercat. Perquè el que ens dona igual és topar aquells lloguers que són de 5.000 euros cada mes. Escolti, que pagui 5.000 o que pagui 4.000, aquest tipus de lloguers no ens interessa, per dir-ho d'alguna manera. No? El que ens interessa és baixar el preu d'aquells lloguers que estan entre 2.000 i 1.000, no? Tirar cap a baix aquest preu. I amb aquesta franja, la llei d'habitatge el que fa és retirar estoc d'habitatge i, per tant, s'encareix encara més el preu.
Escolti'm, com es pot fer per baixar el preu de l'habitatge?
Bé, no és fàcil, no és una vareta màgica, yeah. Però jo crec que hem de fer diverses coses. No? Primer, ja li dic, no equivocar-nos. No fer una llei que té com a solució coses que no han funcionat. Segon, un segon missatge dolent d'aquesta llei és pràcticament dir que, oiga, tiene más derechos el que ocupa que no el que tiene su vivienda para arrendar. Pues això no ho podem fer, perquè és un missatge dolent, perquè la gent dirà, pues no poso el meu pis en lloguer. No?
Ah, però si hi ha centenars de milers de desallotjaments al nostre país, senyor Mari Bussó.
Sí, no, i s'han incrementat amb el govern socialista. Això. No? Això la gent que diu, no, els desnonaments, no? Escolti, s'han incrementat aquests anys amb un govern socialista que en teoria s'ocupava de ser gent. No? El que hem de fer és no donar solucions fàcils. Miri, ja dic, primer, no equivocar-nos. Segon, facilitar, desburocratitzar els processos administratius d'aprovació de plans i de normes subsidiàries, no? Que és importantíssim, perquè al final ens tiram 8 i 10 anys per canviar les normes subsidiàries o per canviar els plans generals. Hem de ser més àgils. Tercer, no ens hem d'equivocar tampoc. Si destinem un 30% obligatoriament per llei a habitatge de protecció oficial, no es desenvoluparan els polígonos, perquè els propietaris no els hi sortirà a compte. Per tant, és millor posar un mínim del 15 o del 20 que no anant al 30, que al final no ens solucionarà res. No? Hi ha moltes mesures a prendre en matèria d'habitatge. Una altra cosa que no hem de desconèixer, que afecta molt Formentera, a Eivissa especialment, és la pressió que sobre el preu de l'habitatge de tot l'any fa el lloguer turístic. No? Han de lluitar decididament contra el lloguer turístic il·legal amb plurifamiliars. No? Jo, en aquest sentit, jo espero que del govern de les Illes Balears es doni una passa endavant. Altres consells ja ho han fet.
Sobre el lloguer turístic en plurifamiliar, és un tema a debat també en l'àmbit de Formentera. Ho dic perquè, per exemple, des d'alguns sectors, com per exemple l'hoteler, es reivindica que l'edifici plurifamiliar sigui únicament residencial i no turístic, però clar, vostè coneix perfectament Formentera i sap que, per exemple, als Pujols hi ha moltíssim lloguer d'apartamentet en plurifamiliar, lloguer turístic, em refereix. Creu que hem de fer cas als hotelers i deixar el plurifamiliar només per residencial, o creu que s'ha de seguir amb el model que hi ha en localitats com els Pujols?
Miri, jo crec que el primer que ha de fer, crec que això també ho ha dit la presidenta Marga Provenç, és analitzar a cada illa com ho tenim, no? I no hi haurà una solució única per totes les illes. Per tant, jo crec que el Consell de Formentera és el que tindrà que dir efectivament com actua amb aquesta qüestió, no? I és correcte, des del meu punt de vista, que es faci una anàlisi i s'unificar i dir, bueno, doncs per aquí ho permetem, aquí exactament no ho permetem, i al final el conjunt segur que serà, i sobretot lluitam on no estigui permès, lluitam contra l'intrusisme i, sí, i el lloguer il·legal, no? I segur que en conjunt pues oferirà, jo estic segur, una baixada de preu, no? En conjunt, no? Vale, això és important. Jo li vull dir la meva opinió també un poc personal, no? Jo crec que miri, tenim problemes d'usos. Si mesclam usos al mateix edifici, tindran problemes i la gent se queixa. Tenim ja una certa queixa dels problemes que genera el turisme, no? A més, si destinam única i exclusivament al lloguer turístic als nostres centres urbans, es desertificaran, no? Que també sí. Està passant, no? Per tant, tenim una sèrie de problemes. Jo tornaria, això sí, a l'ús exclusiu. Si es vol permetre amb plurifamiliars que hi ha ús exclusiu, doncs millor que si no mesclam usos, perquè al final la gent va farta de... Bueno, és evident, no? Un va de vacances i els altres tenim feina.
Deixi'm que li pregunti sobre altres temes també de molt interès aquí a Formentera, com per exemple el tema de la delimitació costanera. Com ho enfocaran o com ho enfocarien des del Partit Popular?
Bé, sí, aquest també és un altre dels temes que van tractar ahir amb els associats de PIME. I nosaltres hem set clars des del principi. De fet, ja ho vàrem fer. Vàrem fer una modificació de la llei de costes per compatibilitzar el que és la protecció del nostre territori, la protecció del nostre litoral, però també compatibilitzar-la amb algunes activitats.
Sí, però jurídicament no s'aguantava molt, senyor Maribussó. Vull dir, va ser tombada la primera de canvi.
Escolti, qui la va voler recórrer va ser el Partit Socialista.
Ah, i el Tribunal però el Tribunal Constitucional la va tombar, no la va tombar el PSOE, la va tombar el Constitucional.
La va tombar el Tribunal Constitucional per un recurs del PSOE. Si no hagués hagut recurs, no s'hagués tombat. O sigui que anem a començar per aquí. Llavors, és evident que acatam les sentències, però es pot discutir, no? Es pot discutir si creiem que jurídicament té raó o no té raó. Però l'actitud demostrada...
Jurídicament no tenia raó, va quedar clar amb la sentència del Tribunal Constitucional.
Sí, no, escolti, sí, jo sé que soc abogat i sé el que m'ha dit. O sigui, sé que quan una sentència s'acata, però pots discutir els seus fonaments de dret, no? Però, escolti, m'adona igual. Al final, nosaltres vàrem demostrar que canviaven la llei per arreglar aquest tema. A lo millor ens vàrem equivocar, doncs segurament, però vàrem demostrar la intenció de canviar aquest tema. Altres han demostrat la intenció contrària, sempre. I ara, novament, nosaltres mostrem la nostra voluntat de canviar aquest tema, va en el programa nacional del Partit Popular, i la presidenta Marga Provenç ha dit que farà una llei de costes balear per també donar solució en aquesta qüestió. No? A partir d'aquí, cadascú que decideixi.
Quina seria aquesta solució?
No, l'estan plantejant, no? Jo crec que la solució passa per compatibilitzar, fer protecció als usos i per reconèixer un dret de propietat que avui no tenen reconegut.
Bé, escolti'm, i un altre assumpte també que és d'interès per Formentera i que portem diversos anys demanant-lo des de la nostra illa, i diria que vostès al Senat, ara no sé si em fallarà la memòria, també en alguna ocasió ho ha reivindicat, el tema del conveni de carreteres.
Sí, bueno, amb aquesta matèria nosaltres reivindicam i senyalam que els consells insulars tenen que poder negociar amb l'Estat directament un conveni de carreteres, perquè és la seva competència, perquè és la nostra estructura institucional, és la comunitat autònoma. I fixi's bé, un tema tan capdalt pels consells insulars que tenien la competència i la negociació directa amb l'Estat, la senyora Mangol se ho va carregar, directament, s'ho va carregar, per fer d'on està la bolita. Perquè potser a ella no li interessava a Mallorca fer carreteres o manteniment de carreteres i aquí ens ha fet passar a tots per tubo. No? Nosaltres reivindicam la possibilitat de negociació dels consells. És important per l'autonomia, per l'autonomia política dels consells, no? Que negociïn directament el conveni de carreteres amb l'Estat. I després, el que reivindicam també és que el conveni de carreteres amb els consells no computi a l'hora de parlar d'inversió territorialitzada, que és altra cosa que ha fet la senyora Armengol. Ens ha amagat, ens ha sumat els convenis, però no es firmen i no es financen, no? Per dir que arribava a la inversió territorialitzada, a la inversió pública territorialitzada. No? Bé, nosaltres el que farem serà mirar de restablir la possibilitat de que els consells negociïn el conveni de carreteres amb el govern de l'Estat.
Escolti'm, i ja posats amb una mirada una mica més àmplia, sortint de la nostra illa, vostè, senyor Maribussó, sempre s'ha caracteritzat per tenir, diguem-ne, un tarannà bastant moderat. L'inquieta el fet de que Vox hagi endurit la seva línia argumental ara que estem en la recta final de les eleccions i a la vista de que segurament Feijóo necessitarà el recolzament del partit d'ultradreta per poder governar?
Jo crec que les coses s'arreglen millor posant-nos d'acord entre tots. I posar-nos d'acord entre tots vol dir entre tots. El que ha passat, i em permetrà que ho diga, és que ha hagut un mandat molt clar de ciutadans de les Illes Balears i PS i PSOE que, pues, no s'ha volgut mullar. Directament, quan se li va estendre sa mà per negociar, pues, directament va dir que no. Per tant, havia que trobar solucions a sa governabilitat, perquè podríem haver convocat a ses urnes en els 15 dies, però no tenia molt de sentit, no? I hagués estat un fracàs. Jo crec que les coses van millor si els negociem entre tots. Jo el que estic esperant és que el Partit Socialista surti de l'extrem, que vengui a la centralitat, que puguem negociar coses... Miri, en el dia a dia parlamentari, en el dia a dia, això no es diu molt, però en el dia a dia parlamentari s'arriben a molts i molts acords, però moltíssims. I jo no sé per què no podem continuar arribant a acords, no sé per què no es podria dir, miri, escolti, com no hi ha una majoria alternativa, comenci a governar vostè i ja ens anirem posant d'acord en cada cosa, no? Jo crec que això hauria estat benefici. I, evidentment, pues, si en un bon moment donat pues, veiem que és impossible la governabilitat, pues, tornem a cridar en els ciutadans a les urnes. No? Miri, nosaltres, el nostre interès és governar per tothom, governar des de la majoria, és veritat, però governar per tothom. I això és el que farem. I en la mesura que me toqui a jo i li toqui a la senyora Marga Proens i a la gent que governa el Partit, a la gent que dirigeix el Partit Popular, no li capi cap dubte d'això.
Però escolti'm, es pot governar per tothom amb uns socis com Vox, amb aquesta línia tan particular del seu discurs?
Bueno, ho hem fet, no? Jo crec que ho hem demostrat a Andalusia, per exemple, no? Una cosa important, s'han compromès a no posar esmena a la totalitat als pressupostos generals de la comunitat autònoma, no? A Andalusia varen demostrar que es podia governar, que no passava nada, no absolutament res, i després els ciutadans varen recompensar aquesta actitud de govern en Juanma Moreno. Jo crec que sí que es pot governar per tothom. Però quan tens l'interès de governar tothom, sobretot perquè hi ha molts partits que no han governat mai, i entonces quan els hi toca sabre com es governa, pues, sabrà cap a posicions de més pragmatisme.
Bé, supos que avui, senyor Mari Bussó, mirarà el debat, no? A les 10, Antena 3, la Sexta i Antena 3, el debate, aquest cara a cara entre Pedro Sánchez i Alberto Núñez Feijóo.
Aquesta nit sí, veurem el debate. Segur que veurem dos models, no? I jo és el que estan explicant, no? Un model, el del senyor Sánchez, que ja el coneixem, d'aquests 5 anys, i un model també reconeixible del senyor Feijóo, perquè ha governat a Galícia durant 12 anys.
Molt bé. Doncs ja sabeu, el podreu seguir a través, com dèiem, de 3 Media, és a dir, Antena 3 o la Sexta. Moltíssimes gràcies, José Vicente Marí Bussó, i com sempre deim, molta sort.
Moltíssimes gràcies, molt bon dia.